Bon dia, són les 8. Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 29 d'abril del 2026. A Ullastret han vist sortir el sol fa justament una hora i 15 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 14 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el programa del Supermatí, el programa informatiu que, com sempre, fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també emetem a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que han detingut a un home per un intent de robatori en un edifici en obres de la Bisbal. A més, més de 90 empreses del Baix Empordà han rebut el distintiu de qualitat turística i, canviant de tema, 15 projectes han optat als Premis d'Arquitectura de Girona en presència baix empordanesa. De seguida ampliem i repassem tots aquests titulars, però a més, avui a l'entrevista parlarem amb un del director i un dels fundadors de Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40, perquè aquest dijous, és a dir, demà, es compleixen 25 anys de la primera emissió d'aquest mitjà. I com cada dimecres també parlarem d'astronomia i de l'espai amb en Francesc Pruneda. De seguida ho repassem tot. Abans, però, anem a fer un repàs als principals titulars de les notícies al Baix Empordà. Primer de tot, saludem en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Hola, Maria, bon dia.
I és que han detingut a un home per un intent de robatori en un edifici en obres de la Bisbal.
El sospitós d'uns 30 anys d'edat va intentar fugir per un forat a la paret i va agredir un agent. Finalment, els Mossos d'Esquadra i la policia local de la Bisbal el van localitzar amagat en un immoble proper.
I més de 90 empreses de la comarca reben el distintiu de qualitat turística.
L'acte es va fer a Sant Feliu de Guíxols i reconeix la millora dels serveis turístics. El programa també evoluciona cap a un model més sostenible i responsable per adaptar-se als nous reptes del sector.
I saludem també ara a la Berta Roura. Bon dia, Berta.
Bon dia, Maria.
I és que 15 projectes opten als Premis d'Arquitectura de Girona en presència baix empordanesa.
Els Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona ja han seleccionat les 15 obres finalistes d'aquesta edició amb una presència destacada del Baix Empordà. Entre els projectes escollits hi ha la Casa Fonolleres a Parlavà i el projecte Escala Cuina.
I saludem també a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I és que els productors de la poma de Girona han situat en prop de 90.000 tones la previsió de la collita per la pròxima temporada, amb la possibilitat d'arribar fins a les 100.000 tones si les condicions són favorables.
La producció s'està tenen més de 2.000 hectàrees repartides entre diverses de les comarques gironines i es basa en un model que combina rendiment, qualitat i sostenibilitat. Els responsables del sector remarquen que, tot i el context de reptes ambientals i econòmics, el producte local i de proximitat guanya valor i reconeixement entre els consumidors.
I saludem també a la Marta Castany. Bon dia, Marta.
Hola, molt bon dia.
I és que l'Hospital de Palamós impulsa la campanya Fes sempre 3 preguntes per millorar la comunicació amb els pacients.
La iniciativa proposa 3 preguntes clau per entendre diagnòstics i tractaments i optimitzar el temps de visita. La campanya es desplega durant el mes de maig.
I Palamós reforça la col·laboració amb el sector turístic, Berta.
Palamós ha reunit el sector turístic local en una jornada de treball per abordar reptes com els aparcaments, la seguretat o les connexions amb les Illes Balears. La trobada també ha servit per presentar noves eines basades en dades i posar el focus en l'accessibilitat.
I l'exposició Veus silenciades arriba a la Bisbal per homenatjar els periodistes assassinats a Gaza, a Marta.
La mostra amb més de 200 fotografies denuncia la vulneració de la llibertat de premsa i posa rostre a les víctimes. La inauguració tindrà lloc a partir del 29 d'abril a l'Arxiu Comarcal.
I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
I és que projectes comunitaris dels barris i Can Genís s'incorporen al Flors i Violes amb creacions veïnals.
La ciutadania dels espais socials i un jove del municipi transformaran les seves activitats en propostes artístiques. El festival es convertirà en un espai on la participació ciutadana es materialitzarà en creacions culturals obertes a tothom.
I seguim parlant de flors, perquè el Sant Joan Florit tornarà a omplir de flors als carrers aquest cap de setmana a Sant Joan. Joan.
La jornada engalanarà prop de 16 carrers i una vintena d'espais del nucli de Sant Joan. El programa inclou activitats culturals, música i propostes familiars durant tot el dia en diversos punts del barri.
I encetem breument la plana esportiva perquè Palafrugell acull la final del Campionat de Catalunya de 3x3 de bàsquet, Ferran.
La competició serà divendres i reunirà 50 equips de totes les categories en una jornada matinal amb 5 pistes de joc. L'esdeveniment organitzat pel bàsquet Palafrugell tindrà entrada gratuïta i estarà obert a tots els aficionats al bàsquet.
I anem fins a Torroella, perquè el Massi Ballester ha tornat a demostrar el seu lideratge en el ciclisme català femení per carretera, amb un cap de setmana de victòries al Campionat de Catalunya i al Memorial Fidel Bagan, dues de les cites més destacades del calendari, Carla.
El Campionat de Catalunya disputat a Sant Julià de Vilatorta, l'equip empordanès va aconseguir un nou doblet amb la victòria de Laura Gómez en la categoria Elite, que va ser guanyadora absoluta, i d'Alba Codony en la categoria Sub-23.
I nosaltres ara hem de fer un repàs als titulars més enllà del Baix Empordà. I és que, com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que Junts es torna a alinear amb el Partit Popular i amb Vox per tombar la pròrroga dels lloguers. I és que el Congrés dels Diputats ha derogat el decret de pròrroga dels contractes de lloguer que el govern espanyol va aprovar fa tot just un mes, concretament el 20 de març. Ha estat, com dèiem, amb el vot en contra de PP, Vox i Junts, i també l'abstenció del PNB. I ara hem de parlar d'educació, perquè els docents, les famílies i part de l'oposició treuen foc pels queixals amb el nou pla pilot per incloure els Mossos a 14 escoles i instituts del país. La consellera Esther Niubó n'ha parlat públicament per primer cop, i és que ha deixat clar que els agents no entraran a les aules en cap moment i que actuaran sempre sota la supervisió de les direccions. I canviem de tema, perquè l'àrea metropolitana de Barcelona prohibirà l'entrada de cotxes amb etiqueta B, la de color groc, d'aquí a 2 anys. I és el que preveia la llei catalana, però ara l'autoritat metropolitana de Barcelona confirma que segueix a fil per randa dels terminis i preveu implementar la mesura el 2028. I parlem de Rosa Peral, perquè l'han tornat a canviar de presó, ara per raons disciplinàries, perquè ha descobert que tenia un pla per agredir una funcionària del centre penitenciari de Mas Enric al Catllà. I encetem la plana cultural breument, perquè la realitzadora catalana Carla Simó presidirà el jurat dels curtmetratges a concurs i de la secció de l'Escinef a la 79a edició del Festival de Cannes, segons han anunciat els responsables del certamen francès. Fins aquí el repàs d'aquests titulars més enllà del Baix Empordà. I nosaltres saludem a l'Isaac. Bon dia, Isaac.
Bon dia, com anem?
Doncs molt bé, hem de fer un repàs al temps que ens espera per avui i pels propers dies, no?
Avui esperem una jornada marcada per aquests intervals de núvols que ara al matí han fet que la temperatura mínima sigui una mica més alta. Estem per sobre dels 13 graus a pràcticament tota la comarca, per tant no fa tant de fred com ahir, però que per contra faran que aquesta tarda una mica de vent de llevant, entre llevant i gregala, perquè bufarà a partir de la tarda suau, faci que la temperatura no pugi tant. Això sí, aquests núvols aniran marxant i quedarà una tarda també més assolellada que no pas aquest matí, però també amb el creixement creixement de nuvolades a l'interior que tornaran a fer una mica la guitza i deixaran aquest cel mig ennuvolat a partir de la tarda. Sense més conseqüència, no esperem precipitació. La novetat la trobarem demà dijous, i és que arriba aquest llevantet una mica més intens i farà que la humitat sigui més notable aquí a casa nostra, al Baix Empordà, i faci que la temperatura sigui una mica més fresca, amb alguns intervals de núvols baixos, però en principi sense precipitació. A la tarda, a última hora, demà dijous, arribarà mar de fons de llevant.
Doncs veurem com ens acompanya aquesta petita llevantada de cara als propers dies. Isaac, moltíssimes gràcies per aquest repàs a la previsió meteorològica. Nosaltres, abans de fer una petita pausa, escoltem una mica de Sabrina Carpenter amb Tears.
Can go a very long, long way. Baby, just do the dishes. I'll give you what you want. A little communication, yes, that's my ideal foreplay. Assemble a chair from IKEA. I'm like, I get wet at the thought of you. Supermatí.
Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
Necessites una peça que ja no es fabrica? Un prototip? Una producció a petita escala? Copicat t'ofereix impressió 3D personalitzada amb tots els tipus de filaments i un assessorament expert. Prototipats de peces úniques d'impossible trobar per a empreses i particulars. Trofeus de petits tornejos. A Copicat t'ho aconseguim. Copicat Girona. Contacta'ns. 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat. Més de 30 anys innovant en impressió.
Del 30 d'abril al 3 de maig torna el Flors i Violes a Palafrugell. Més de 100 activitats ompliran els carrers de música, espectacles i espais decorats, amb Sidoní i els Catarres com a caps de cartell. Vine a viure una experiència única amb llum, color i propostes per a tots els públics. Consulta tota la programació a florsivioles.cat. Organitza l'Ajuntament de Palafrugell.
Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
Quins tractaments fan?
Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
I quan falta poc més d'un minut per arribar a un quart de nou del matí, escoltem el comentari que ens porta avui Xavier Ferrer.
Berenar literari. Des de fa 13 anys, la llibreria El Cucut de Torroella, Montgrí, dirigida fenomenalment per la Teresa Calabús, celebra un berenar literari, que ja és tot un referent cultural i literari. Hi vaig cada any i us puc assegurar que es pot gaudir de la companyia d'excel·lents escriptors que han tret obra nova el darrer any i també de molta gent, des d'experts del món literari, editors, lectors i lectores i més assistents del municipi i d'arreu, a més de degustacions dels emblemàtics Brunyols fets per la família i de productes de proximitat. La posada en escena és de nivell, amb la llibreria i la sala de presentacions ben proveïda de llibres, posats amb ordre i sensibilitat en funció dels autors i autores assistents, i unes carpes al mig del carrer on s'instal·len els productes gastronòmics de proximitat i els mitjans de comunicació, i, entremig, la gent amunt i avall parlant de literatura i de tot. Aquest any he tingut la possibilitat de participar-hi com a autor amb el llibre de l'Empordà al Món, d'Edicions Calígraf, tot un honor compartir espai amb autors i autores de renom. Tot plegat queda immortalitzat amb moltes fotografies, vídeos, entrevistes i el que s'emporten els assistents dels diàlegs i converses durant les ben bé 4 hores que dura la trobada, a més d'una fotografia icònica de tots els autors i autores amb el seu llibre ben visible a la mà. En realitat és un Sant Jordi avançat que ajuda a preparar-nos amb dinamisme i reflexió culturals per a la diada del llibre i la rosa, tan emblemàtica i nostrada. Tot això no seria possible sense la disposició, empenta i qualitat de la Teresa i del seu equip i família. A tots i a totes els vull agrair la feina que fan en pro de la cultura del país. I en un entorn més proper, d'engrandir l'aposta cultural de Torroella de Montgrí, municipi que ja és de per si un referent cultural, amb un festival de música que va per la 50a, la revista Emporion, el Cine Club, el Llibre de la Festa i més de 100 associacions culturals. Llarga vida al berenar literari del Cucut.
Doncs esperem que així sigui, a més, sempre amb la Maria Teresa. És un plaer escoltar les converses que tenim cada dimarts, però també aquesta cita que se celebra cada any en aquest Dijous Sant aquí a Torroella de Montgrí, a la llibreria Cucut. Xavier Ferrer, moltíssimes gràcies pel comentari d'avui i ens escoltem ben aviat. I aquest dijous 30 d'abril farà exactament 25 anys que Ràdio Capital de l'Empordà va començar les seves emissions. I per parlar d'aquest primer salt a les ones i també de les activitats que serviran per commemorar aquest aniversari, ens visita el director i un dels fundadors de l'emissora, Miquel 40. Bon dia.
Hola, bon dia, Maria.
Primer de tot, gràcies per dedicar-nos aquest petit espai aquí al Supermatí.
Uah, només faltaria.
Perquè, home, és important celebrar un aniversari i, a més, parlar d'aquest naixement de Ràdio Capital, perquè com va sorgir aquesta idea, com va néixer aquesta ràdio i per què és important aquest punt del 30 d'abril?
Vejam, Ràdio Capital l'engego jo literalment a l'habitació del meu pis, però la poso en marxa perquè un grup d'amigues i amics que treballàvem en mitjans de comunicació de manera professional coincidíem en que trobàvem a faltar un espai on poder desenvolupar idees o poder fer aquelles coses que les nostres feines, per una qüestió estrictament organitzativa, no ens permetien fer-ho, no? És a dir, una mica buscàvem una espècie de laboratori on poder inventar i on poder experimentar. D'aquí neix la idea de fer un mitjà, diguem-ne, comunitari, col·laboratiu, en el que tots i totes hi aportàvem la nostra visió i les nostres idees, i això comença a créixer fins que es converteix en el que és avui en dia.
No sé si recordes aquell primer moment, no?, d'encendre i de començar a emetre, perquè allò m'ho puc arribar a imaginar, però no sé si la sensació encara la recordes.
Sí, era una barreja de neguit, perquè al final estàvem engegant una ràdio que no estava previst que existís enlloc, d'emoció, perquè aquella cosa de, ostres, a veure fins on se sent, no? La vam engegar a les 11 de la nit del dia 30 i vam agafar el cotxe i ens en vam anar a voltar pels carrers i dels pobles del voltant a veure fins on se sentia, com se sentia, etc, etc. Per tant, sí, ho recordo perfectament que va ser una nit molt emocionant.
Mm-hmm. Un dels puntals, no, també de la ràdio, que ja no és amb nosaltres, és en Juli Pedrero. Esclar, quin pes va tenir la seva figura en aquests primers inicis de Ràdio Capital i perquè va ser important, perquè a vegades, no, vull dir, si venim aquí a l'estudi veiem que aquest estudi porta el nom de Juli Pedrero, però qui va ser i per què és important per al nostre mitjà?
Sí, en Juli, de fet, s'incorpora a Ràdio Capital quan l'emissora ja tenia un any llarg de vida. Per tant, no hi era des del primer moment, però s'incorpora per diversos motius. Primer, perquè ens coneixíem de feia molts anys. En Juli havia impulsat la televisió de les festes de primavera de Palafrugell. En Juli havia impulsat l'emissora municipal de Palafrugell, també Ràdio Palafrugell. I amb en Juli érem directament amics. I en Juli li agradava molt... li agradava molt tot el que té a veure amb els mitjans de comunicació i, per tant, ell s'hi va voler sumar de seguida. Per què era important en Juli a Ràdio Capital? Perquè va haver-hi una època, com en tots els projectes basats en el voluntariat i en la col·laboració, hi va haver una època en la qual la ràdio vam acabar sent ell i jo, pràcticament, no? I amb algunes coses molt esporàdiques, però vam acabar sent ell i jo. I en Juli era important perquè en Juli sempre feia el rol, aquest rol que és imprescindible en molts projectes, de la persona que treballa en silenci però deixa que els seus èxits parlin per ell. No? Jo sempre dic, jo explicava a la ràdio, el que la feia funcionar era ell. El que si l'emissora esperava l'arreglava, el que se n'ocupava de la programació musical, vull dir, el que feia que la màquina funcionés era ell. I l'estudi, efectivament, porta el seu nom, no només per això, sinó perquè l'estima que tenia per aquest projecte em sembla que era motiu més que suficient perquè el primer estudi físic que vam construir de Ràdio Capital, que el vam construir el 2021, portés el nom de Juli Pedrero en record a la persona que va fer que tot això funcionés.
Mm-hmm. Parlant de funcionament, un dels canvis més importants que hi ha hagut aquí a Ràdio Capital ha estat aquest pas cap al món dels informatius, no? Parlàvem de que en aquests inicis era una ràdio més experimental, però decidiu fer el pas de fer el salt a aquests informatius. Com us ho vau plantejar tot això? Com ha acabat derivant i evolucionant en tot el projecte? Perquè ara fem aquests 25 anys, però ha canviat bastant, no? Des dels inicis.
Sí, Ràdio Capital comença com un projecte que combinava una programació musical amb algunes càpsules de contingut editorial i per aquí van passar, doncs no sé, veus com la de l'Ariadna Oltra, la d'en Jordi Celles, vaja, van passar moltes veus, la de l'Anna Figuera, l'en Pep Rius, moltes veus que feien aquest tipus de contingut al principi, però la cosa es va anar, doncs això que deia, no? Es va anar adormitant fins que el 2015, en Juli i jo, ens asseiem i diem: escolta, seguim com fins ara, que ja pot ser, parem aquí, que ens està costant això moltes hores i molts sacrificis, o intentem fer un pas més cap al contingut editorial centrat en la comarca del Baix Empordà. I decidim fer aquest pas, perquè la pregunta ja era tramposa, perquè tots dos sabíem cap on voldríem tirar, i la primera experiència que vam fer va ser, coincidint amb les eleccions municipals del 2015, generar un seguiment i una cobertura informativa del dia de les eleccions municipals. I en aquell moment és quan s'afegeixen al projecte en Toni Celles, en David Parreño, en Dani Cortés, en Martí Seguer i la Sílvia Pedret, que, vaja, que s'apuntaven sempre a un bombardeig, i vaja, va començar aquí el projecte editorial, insisteixo, amb la cobertura de les eleccions municipals del 2015. Després, aprofitant l'embranzida que ens va donar això, vam animar-nos a anar a un pas més enllà i començar a parlar de fer continguts de manera regular. Al setembre del 2015 fem la primera retransmissió de la Fira d'Indians de Begur des de Begur mateix. Això ens esperona encara molt més i a partir d'aquí es van desencadenant tot de coses, no? Un programa especial emotiu de Ràdio Liberty, ens comencen a donar algun premi, un premi Rahola per la cobertura, i clar, això ens anima i ens fa pensar que creiem que té sentit que aquest projecte editorial centrat en el Baix Empordà es vagi desenvolupant. D'allà neix una redacció d'informatius i d'allà comencen a sortir altres projectes no vinculats a l'actualitat diària, però sí a la informació de la comarca.
Mm-hmm. Informació de la comarca, però també informació general aplicada a la comarca, que és un dels trets diferencials potser del mitjà actualment, no?
Sí, nosaltres sempre hem dit, i no se'm malinterpreti, nosaltres sempre hem dit que nosaltres fem ràdio local, però no fem ràdio de poble. Això vol dir que, si posaré un exemple molt clar, si esclata una guerra a Ucraïna, nosaltres hem d'estirar l'aresta empordanesa d'aquesta guerra a Ucraïna. Potser no existeix i no té sentit fer-ho, però si trobem una aresta l'hem d'estirar. Per exemple, en el cas aquest concret de la guerra d'Ucraïna, resulta que descobrim que hi ha una associació de Monells que envia menjar per animals que s'han quedat orfes a Ucraïna i que hi envia un comboi. Doncs decidim que una periodista que col·laborava amb nosaltres, que col·labora amb nosaltres, que és l'Anna Salvador, li proposem i decidim posar-la dins aquest comboi perquè ens expliqui, en clau empordanesa, la guerra d'Ucraïna. Si hi ha una apagada elèctrica general al conjunt de l'Estat, com ara fa un parell de dies que se'n va celebrar el primer aniversari, doncs nosaltres decidim explicar la mirada o les afectacions que sobre la comarca té aquest factor, no? El mateix quan passen temes més grossos, no? Pandèmies, temporals glòries, etc. Qualsevol tema d'interès internacional o d'àmbit nacional o estatal del qual en puguem estirar el fil, creiem que és interessant. I em permetràs fer el camí a la inversa. Hi ha temes, personatges, històries, anècdotes o material que surt aquí al Baix Empordà i que considerem que paga la pena explicar-ho al conjunt del país. Per exemple, amb les sèries de ficció sonora que fem, la nostra mirada sempre és explicar-nos des de l'Empordà cap al conjunt del país.
Mm-hmm. També m'agradaria parlar una mica també del pes dels voluntaris, no? Estàvem parlant de l'Anna Salvador, estem parlant d'en Dani, d'en Martí, de la Sílvia, de tota aquesta gent que hi ha darrere al mitjà. A part de ser ràdio, també és escola, vull dir, la gràcia de tenir tota aquesta gent que hi ha al darrere fent aquest treball voluntari, entenc que una mica la voluntat és aquest intercanvi, no?
Sí, de fet, el voluntariat sempre ha sigut inherent als mitjans de comunicació local. Sense anar més lluny, torno a citar Ràdio Palafrugell, que ha estat un mitjà de comunicació on històricament ha format professionals que alguns s'hi han quedat i d'altres han fet el salt a mitjans d'àmbit més generalista, no? I això ha passat al llarg de la història en el cas de totes les emissores de ràdio locals, ja siguin públiques o privades. En el nostre cas, encara és més, segurament és més acusat, perquè el projecte s'ha nodrit o ha funcionat a partir del voluntariat al 100%, perquè a més, mentre això ha estat un projecte 100% voluntari, no hem generat ingressos, no ens hem dedicat a fer publicitat per sostenir el projecte, perquè enteníem que no era el focus, això no era aquí no hi havia un model de negoci. Per tant, el model era d'explicar des d'un punt de vista periodístic la comarca, segons la nostra visió, gràcies a la feina i la col·laboració de voluntaris, i m'atreveixo a dir també amb l'exigència que nosaltres sempre hem dit que exigíem que el nivell d'exigència fos, diguem-ne, professional, no? I per tant, el paper dels voluntaris i voluntàries que han format part de la història de Ràdio Capital, i ja en són més de 150, ha sigut molt important, molt important. I ho segueix sent, malgrat que fa uns anys van professionalitzar el mitjà, segueix sent molt rellevant el paper que fan els voluntaris i voluntàries, perquè en el fons es tracta d'això, no? De generar un projecte col·laboratiu que sigui també escola per nois i noies i que contribueixi, en la mesura del possible, a despertar vocacions periodístiques.
Mm-hmm. Davant de tot això, quins són els propers passos que ha de fer el mitjà? És a dir, ara ens trobem celebrant aquest 25è aniversari amb diversos actes que, vull dir, aniran cobrint tot l'any, però com ha de caminar el mitjà, com ha de caminar Ràdio Capital en els propers anys?
Jo sempre he defensat, mira, permet-me fer un símil, és una mica grandiloquent, eh? Ja ho reconec. D'en Josep Pla sempre s'ha dit que una de les seves grans contribucions ha estat fixar la memòria col·lectiva d'un territori com l'Empordà. els mitjans de comunicació local, a mi sempre m'agrada dir que tenim una mica aquesta mateixa escomesa, no? Si no ho fem nosaltres, no ho fa, nosaltres vull dir els mitjans de proximitat en general, eh? Vull dir, si aquest tipus de mitjans no fem aquesta feina de fixar tot allò que passa al territori perquè d'aquí a 10, 15, 20, 30, 50 anys n'hi hagi testimoni, si no ho fem nosaltres, deia, no ho farà ningú. I per tant, aquest és una mica el paper que nosaltres, més enllà, nosaltres no som una emissora estrictament municipal o local, sinó que som una emissora comarcal i m'atreviria a dir que provincial, no?, per la cobertura que tenim nosaltres. Per tant, el nostre rol entenem que ha de ser aquest, una mica intentar fixar la memòria col·lectiva d'allò que passa a l'Empordà, perquè els que vinguin d'aquí a 20, 30 o 40 anys puguin trobar en mitjans com el nostre un repositori de què és el que passava, tant a nivell d'informació com a nivell de divulgació, a nivell cultural o fins i tot diria a nivell d'entreteniment. I aquest és una mica el repte que tenim, que tenim sobre la taula, i fer-ho adaptats a les situacions de cada moment. Ara toca parlar d'intel·ligència artificial i de com això canvia la manera de fer periodisme, doncs toca adaptar-se amb aquestes eines per tal que ens ajudin a fer aquesta feina. Però el focus ha de ser sempre aquest, fixar la memòria col·lectiva del nostre territori.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió. També allò, celebrar aquest 25è aniversari en el que queda d'any. Miquel, gràcies per ser aquí al Supermatí i per explicar-nos una mica més tota aquesta història del mitjà de Ràdio Capital de l'Empordà. Gràcies.
Gràcies, Maria, que vagi molt bé.
I nosaltres, quan passen pocs segons de 9:15 del matí, continuem amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I és que hem de destacar que un home, han detingut a un home per intentar, per un intent de robatori en un edifici en obres a la Bisbal. El sospitós d'uns 30 anys d'edat va intentar fugir per un forat de la paret i va agredir a un agent. Finalment, els Mossos i la policia local el van localitzar amagat en un immoble proper, Joan.
Els fets van tenir lloc a la nit després que s'activés l'alarma de l'immoble situat en obres. Els agents es van desplaçar ràpidament al lloc i, tot i no detectar accessos forçats a simple vista, van comprovar que els detectors de l'alarma havien estat arrencats i es trobaven a terra. Un cop a dins, els policies van sentir sorolls a la planta baixa. En accedir-hi, un agent va sorprendre el sospitós mentre intentava fugir a través d'un forat a la paret. En el moment de la intervenció, l'home es va resistir i va agredir el policia intentant escapar-se. El sospitós va aconseguir despenjar-se per l'obertura, situada a uns 2 metres d'alçada, i va fugir cap a l'exterior. Davant d'aquesta situació, els agents van establir un dispositiu de recerca amb el suport de més patrulles. Finalment, el van localitzar amagat en un edifici proper en desús, on va ser detingut. L'home tenia antecedents i ha passat a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de la Bisbal.
I més de 90 empreses del Baix Empordà reben el distintiu de qualitat turística. L'acte s'ha fet a Sant Feliu i reconeix la millora dels serveis turístics, i el programa també evoluciona cap a un model més sostenible i responsable per adaptar-se als nous reptes del sector, Joan.
En total s'han reconegut prop d'un centenar d'entitats del sector turístic, entre allotjaments, oficines de turisme, empreses d'activitats i serveis vinculats al territori. Els distintius valoren la qualitat del servei, les bones pràctiques i la millora contínua, amb l'objectiu de garantir una millor experiència per als visitants. Sant Feliu de Guíxols ha tingut un paper destacat en aquesta edició, amb una vintena d'empreses i serveis que han obtingut el segell per primera vegada. L'acte va comptar amb la presència del president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Enric Marquès, i de l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, entre altres representants institucionals. Durant la jornada també s'ha presentat el nou model del distintiu, que manté el nom per a evolucionar cap a un enfocament més ampli basat en la sostenibilitat, la responsabilitat i la innovació. Aquest canvi vol situar aquests valors al centre del model turístic de la comarca i adaptar el sector als nous reptes. Les empreses i entitats que vulguin obtenir el distintiu hauran d'adaptar-se progressivament a aquest nou sistema durant el proper any.
I 15 projectes opten els Premis d'Arquitectura de Girona amb la presència destacada del Baix Empordà i una exposició també oberta al públic. Berta.
Els Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona ja han seleccionat les 15 obres finalistes d'aquesta edició amb una presència destacada del Baix Empordà. Entre els projectes escollits hi ha la Casa Fonolleres, a Parlavà, i el projecte Escala Cuina, a Pals, que representen el territori en les categories d'arquitectura i interiors. En total, els finalistes es distribueixen en 4 categories: l'arquitectura, interiors, paisatge i espais efímers, amb una selecció que reflecteix la diversitat i la qualitat de la producció arquitectònica actual. Els premis es lliuraran a finals de maig en un acte públic a Girona, on també es donarà a conèixer el guardó per votació popular. La convocatòria ha rebut prop d'una 80ena de projectes, consolidant aquests premis com una referència dins del sector. Les obres seleccionades es podran veure en una exposició a la Pia del Moïna de Girona i en una mostra itinerant per diferents municipis, amb l'objectiu d'apropar l'arquitectura contemporània a la ciutadania. Els guardons, impulsats pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, reconeixen cada any projectes que destaquen per la seva qualitat i la seva integració amb l'entorn.
I els productors de la poma de Girona han situat en prop de 90.000 tones la previsió de la collita per la propera temporada, amb la possibilitat d'arribar fins a les 100.000 si les condicions són favorables. Les dades es van donar a conèixer durant l'assemblea anual celebrada a Pals, que va reunir representants del sector i institucions vinculades a l'àmbit agroalimentari. Carla.
La producció s'estén en més de 2.000 hectàrees repartides entre diverses comarques gironines i es basa en un model que combina rendiment, qualitat i sostenibilitat. Els responsables del sector remarquen que, tot i el context de reptes ambientals i econòmics, el producte local i de proximitat guanya valor i reconeixement entre els consumidors. Durant la trobada, el president de l'organització, Jaume Armengol, va destacar que Poma de Girona representa no només una producció agrícola, sinó també un model basat en el coneixement acumulat, el treball col·lectiu i l'arrelament al territori. En la mateixa línia, representants institucionals van poder posar en valor el paper del sector com a referent en qualitat i com a motor econòmic de les comarques gironines. L'acte també va incloure una taula de debat amb representants d'altres segells agroalimentaris del territori, amb l'objectiu d'analitzar els reptes de futur i de reforçar les sinergies entre productors. Aquest espai va servir per reivindicar la importància de les produccions amb identitat pròpia i el seu paper en la promoció del territori. En el marc de l'assemblea es va lliurar el Premi Poma de Girona al dietista i nutricionista Julio Basulto, en reconeixement a la seva trajectòria en la divulgació científica sobre alimentació. Basulto ha defensat de manera continuada el consum de fruita fresca com a element clau d'una dieta saludable, així com la importància de prioritzar elements de temporada i de proximitat.
I l'Hospital de Palamós impulsa la campanya Fes sempre 3 preguntes per millorar la comunicació amb els pacients. La iniciativa proposa 3 preguntes clau per entendre diagnòstics i tractaments i optimitzar també el temps de visita. La campanya es desplegarà durant el mes de maig, Marta.
Així és, l'Hospital de Palamós ha iniciat la campanya Salut sense dubtes, fes sempre 3 preguntes, amb l'objectiu de millorar la comunicació entre pacients i professionals sanitaris durant les visites mèdiques. La iniciativa convida les persones usuàries a formular 3 preguntes bàsiques per entendre millor el seu estat de salut. Què tinc, què he de fer i per què? Amb aquest sistema es busca facilitar la comprensió del diagnòstic i del tractament i ajudar els pacients a sortir de la consulta amb més informació i seguretat. El projecte també pretén optimitzar el temps de visita i fer-lo més eficient. Des del centre s'assenyala que moltes consultes es viuen amb nervis o incertesa i que tenir clares aquestes preguntes pot ajudar a centrar la conversa en allò essencial. A més, la campanya vol reforçar la comprensió de la informació sanitària i fomentar l'autonomia de les persones en la gestió de la seva salut. La iniciativa es desplegarà durant tot el mes de maig. A l'arribada a l'hospital, les persones usuàries rebran el suport de voluntaris que explicaran la campanya i lliuraran materials informatius per anotar dubtes. Un cop finalitzada aquesta fase, es preveu analitzar els resultats i ampliar la campanya als centres d'atenció primària vinculats al Servei de Salut Integrat del Baix Empordà. La proposta s'inspira en un programa internacional aplicat en diversos països i centres sanitaris, amb l'objectiu de millorar la comunicació i promoure una millor comprensió de la salut per part de la ciutadania.
I Palamós reuneix el sector turístic per afrontar reptes i reforçar la competitivitat de la destinació, Berta.
L'Ajuntament de Palamós ha celebrat una jornada de treball amb el sector turístic local amb l'objectiu de compartir reptes, detectar oportunitats i reforçar la competitivitat del municipi com a destinació. La trobada, organitzada per l'Àrea de Promoció Econòmica i Turisme, ha reunit empreses i professionals del sector en un espai de diàleg per posar en comú necessitats i propostes de futur. Durant la sessió s'han abordat qüestions clau com els aparcaments, la seguretat o la connexió amb les Illes Balears, aspectes que el sector considera prioritaris per millorar l'experiència als visitants. A més, la jornada ha servit per presentar noves eines de gestió basades en dades com el sistema d'intel·ligència turística i la plataforma de tour, que permeten analitzar el comportament dels visitants i facilitar la presa de decisions. Un altre dels eixos destacats ha estat l'accessibilitat turística, amb la voluntat d'avançar cap a una oferta més inclusiva i adaptada a tots els públics. Des del consistori destaquen que aquesta trobada és el punt de partida d'un treball continuat amb el sector per consolidar un model turístic més sostenible, innovador i competitiu.
I l'exposició Veus silenciades arriba a la Bisbal per homenatjar els periodistes assassinats a Gaza. La mostra, amb més de 200 fotografies, denuncia la vulneració de la llibertat de premsa i posa rostre a les víctimes. La inauguració tindrà lloc a finals d'abril a l'Arxiu Comarcal, Marta.
L'exposició Veus silenciades, un homenatge als periodistes assassinats a Gaza, arriba a la Bisbal d'Empordà amb l'objectiu de recordar els professionals de la comunicació morts en el conflicte. La mostra es podrà visitar durant tot el mes de maig a l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà. L'exposició està impulsada pel grup de periodisme per la pau del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb el suport de col·lectius locals solidaris. El recorregut inclou més de 200 fotografies de periodistes i professionals de la comunicació que han perdut la vida exercint la seva feina. Cada imatge incorpora el nom, el mitjà i la data de la mort, amb l'objectiu de posar rostre i identitat a les víctimes. La mostra vol sensibilitzar la ciutadania sobre la fragilitat del dret a la informació en contextos de guerra. L'exposició es presenta amb materials senzills com paper i cinta adhesiva, una decisió que reforça el seu caràcter de denúncia i permet actualitzar-la constantment a mesura que augmenta el nombre de víctimes. La inauguració, que tindrà lloc aquest dijous 30 d'abril, comptarà amb la participació de diversos professionals del sector i representants d'entitats vinculades a la llibertat d'expressió. Veus silenciades forma part d'un recorregut per diferents espais de Catalunya i ja s'ha pogut veure en universitats i equipaments culturals, amb la voluntat d'apropar aquesta realitat al conjunt de la ciutadania.
I els projectes comunitaris dels barris de Palafrugell i de Can Genís formaran part del Flors i Violes amb propostes artístiques creades per la ciutadania. El festival incorpora així iniciatives de l'àrea d'acció social, ciutadania i joventut que transformen l'activitat comunitària en cultura oberta per a tothom, Ferran.
D'una banda, grups dels locals socials dels barris participaran amb intervencions pròpies. Es tracta de col·lectius formats per veïnes que habitualment fan activitats de ganeixet i costura als espais comunitaris. Ho explica Gerard Ventura.
Al final hi ha associacions de veïns que participen a Flors i Violes, hi ha entitats que participen a Flors i Violes, els carrers, al final quan es decoren carrers és perquè allà hi ha una sèrie de veïns o una sèrie de negocis o el que sigui, doncs, que volen decorar aquell espai. Per tant, crec que la nostra feina o el que s'intenta fer és facilitar a tota aquesta gent, doncs, que pugui participar a Flors i Violes, sigui de la forma que sigui.
Les propostes transformen el treball col·lectiu en decoracions i ambientacions dins del festival. Convertiran els barris en part activa de la programació. I d'altra banda, el projecte juvenil Aquí t'escoltem, de Can Genís, també tindrà presència al festival. La iniciativa acompanya joves del municipi en els seus interessos i inquietuds a través de canals d'atenció i suport. En aquest marc, Marc Fernández, un jove de Palafrugell, ha desenvolupat una proposta artística amb acompanyament tècnic que es presentarà dins de la programació del Flors i Violes.
Sí que hi ha una part important, que és el que nosaltres s'organitza, diguéssim, des de l'Ajuntament de Palafrugell, però hi ha una part importantíssima que supera el que s'organitza l'Ajuntament, que al final és fet per la gent de la vila.
Al final és acompanyar, i sí que, deia en Gerard, hi ha coses que econòmicament no serien abastables per col·lectius o per privats, i aquí és on nosaltres hem de prendre decisions, com és el cas dels concerts de Can Màrio. És evident. l'has de donar, el plus aquest l'has de donar tu, però està clar que és una cosa de tots.
Sentint també a Francesc Niell, de fet ens expliquen que amb aquestes incorporacions el festival reforça la seva dimensió participativa i integra projectes sorgits directament del teixit social i comunitari del municipi.
I parlem del Sant Joan Florit, que tornarà a omplir de flors els carrers aquest cap de setmana. La jornada engalanarà prop de 16 carrers i una vintena d'espais del nucli de Sant Joan. El programa inclou activitats culturals, música i propostes familiars durant tot el dia en diversos punts del barri, Joan Coll.
Als carrers i places engalanats s'hi afegeixen una vintena d'espais, patis i jardins particulars que obriran les portes al públic. Balcons, finestres i arracons del barri lluiran decoracions florals que transformaran l'entorn durant tota la jornada. La celebració anirà acompanyada d'un ampli programa d'activitats culturals i familiars. Entre les propostes hi haurà un mercat artesanal, una mostra de pintura, concerts, passejades amb ponis per als infants, concursos de dibuix i redacció, així com diverses actuacions musicals i un dinar popular. El nucli antic de Sant Joan serà l'escenari principal de l'activitat, amb espais com la plaça de Mossèn Gumersind o la plaça de Sant Joan com a punts centrals de la programació. Durant tot el dia, els visitants podran recórrer els carrers decorats i participar en les activitats previstes. L'esdeveniment està organitzat per l'Associació de Veïns de Sant Joan amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palamós i manté el seu caràcter participatiu i festiu amb la implicació directa del veïnat.
I fins aquí el repàs d'aquestes principals notícies del Baix Empordà. Ara anem amb aquesta secció amb en Francesc Pruneda.
Hem passat ja la barrera de 9:15 del matí, d'aquest matí de dimecres, i ja sabeu que els dimecres ens agrada parlar amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà perquè ens expliqui una mica les curiositats, els fets més interessants que passen per més enllà de la nostra atmosfera. Francesc, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, com anem?
Doncs prou bé. No sé, aquesta setmana de què hem de parlar?
Bé, justament ja que la setmana passada vam estar parlant de com neix una estrella, podríem parlar de com mor una estrella, per seguir el cicle.
Doncs sí, em sembla perfecte, sí, i tant. De fet, no sé si... Clar, o sigui, totes les estrelles que neixen moren?
Sí, neixen moren. La pregunta és com moren i quins paràmetres són els que afecten la manera com moren, tant per elles com el que passa al seu voltant i fins i tot com influencien a tota la resta de l'univers, que realment... L'abast que tenen, l'efecte que tenen és molt més gran del que es pugui quedar simplement a la mateixa estrella. I faig amb els dits petita, però no és que sigui petita una estrella. Però, evidentment, a escala còsmica estem parlant d'un petit puntet.
Així, és impossible que una estrella visqui eternament.
Correcte. De fet, tal com vam comentar la setmana passada, una estrella bàsicament és una central nuclear de fusió. És a dir, les estrelles estan compostes bàsicament, com dic, bàsicament de 70% cap amunt, d'hidrogen, que és l'element més simple que existeix a l'univers, un protó i un electró, i prou. I a partir d'aquí les estrelles el que fan és ajunten aquests àtoms d'hidrogen com si fossin peces de Lego per formar àtoms més pesants. De fet, l'hidrogen es transforma en heli, que és l'element número 2 dins la taula periòdica. I així és com viu una estrella al llarg de tota la seva vida. Bàsicament el que fa és passa hidrogen a heli, va convertint aquest hidrogen en l'heli. Què passa? Que arriba un moment que no hi ha prou hidrogen. I si no hi ha prou hidrogen, no es pot produir aquesta reacció i és quan l'estrella mor. De fet, no tot l'hidrogen de l'estrella s'acaba convertint en heli, només el que seria la part més central, allà on es produeixen les condicions indispensables. Estem parlant d'una temperatura de l'ordre de 10 milions de graus i unes pressions enormes. Si no hi ha prou pressió o prou temperatura, l'estrella aquí podríem dir que no mor automàticament, però sí que acaba el que seria la seva vida normal. I totes les estrelles passen per aquí i a totes les estrelles arribarà un moment que l'hidrogen no tindrà les condicions per poder-se seguir fusionant per formar heli. I a partir d'aquí poden passar coses.
Poden passar coses. Sembla Mariano Rajoy, eh?
Ostres, no, sisplau. Poden passar coses, o dit d'una altra manera, passaran coses diferents en funció de les condicions inicials que es produeixen.
A veure, anem a posar nom. Quines són aquestes coses que poden passar?
Bàsicament és una. La vida d'una estrella queda determinada per un únic factor, que és la seva massa. És a dir, la quantitat de matèria que té aquesta estrella en el moment del seu naixement. Sí que pot haver-hi interferències, és a dir, hi ha hagut casos que estrelles que han engullit altres estrelles, però això són casos puntuals. el que és l'habitual al llarg de la vida d'una estrella és que durant milers de milions d'anys ens vagi consumint aquest hidrogen, i les més grans, com que la pressió i les condicions internes són més bèsties, podríem dir, viuen menys temps. O sigui, com més gran és una estrella, menys temps viu. O dit d'una altra manera, les estrelles més petites són les que viuen més. La nostra és una estrella de tipus mitjà, no és ni molt gran ni molt petita, i està ben bé la meitat de la seva vida. De fet, evidentment, en funció d'on consultem, poden variar els números, però el nostre Sol té uns 5.000 milions d'anys aproximadament i hi queden uns altres 5.000 milions d'anys aproximadament. Depèn d'on consulteu, 4.500, 5.500... Bé, ens estem movent al voltant d'aquesta pestanya, d'aquest marge d'edats. Què passa amb les estrelles més petites o fins i tot iguals que el Sol? Doncs que arribarà un moment que no hi haurà prou pressió o prou temperatura per consumir aquest hidrogen i s'acabaran aquí les reaccions que passin en el nucli. L'estrella s'inflarà, perquè no podrà ja aguantar les capes més externes, s'inflarà. Estrelles com el nostre Sol s'inflaran tant que engullirà Mercuri, engullirà Venus i molt possiblement també engullirà la Terra. És a dir, que d'aquí uns 5.000 milions d'anys, 5.000 milions d'anys, ho dic bé, no vull deixar cap zero, doncs podria ser que la Terra estigués dins del Sol, del molt que s'inflarà.
Això és el que ens explicaven quan anàvem a coneixement del medi, ens deien això i sortíem tots de classe preocupadíssims, perquè, clar, ostres, i què passarà amb nosaltres? Clar, són 5.000 milions d'anys, jo crec que...
5.000 milions d'anys. He de dir que en alguna vegada he fet alguna activitat en el qual hi havia nens, sí que m'han vingut a preguntar, i què passarà amb la gent? Que hi haurà, que és una manera de dir, no sé, perquè d'aquí 5.000 milions d'anys no sé ni com seran els humans, si és que n'hi hauran, però sí que és una cosa que a vegades... Els nens els hi preocupa, i bueno, és una preocupació ben digna, ben normal.
Sí, sí,
però bé, això he de dir que és el cas fluix.
Ah.
Això és el cas fluix. El nostre Sol acabarà d'aquesta manera. S'inflarà, viurà uns pocs milions d'anys més inflada d'aquesta manera, però arribarà un moment que l'estrella en si no aguantarà la pressió, aquestes capes externes s'escaparan cap a fora, i el nostre Sol, d'aquí uns quants milions d'anys, doncs semblarà com un enorme dònut, que serà un dònut de gas, amb l'estrella al mig, amb una forma que se'n diu nana blanca. Vindria a ser una miqueta com una cendra. És a dir, l'estrella ja no produeix la reacció, ja no produeix la flama, doncs d'entre cometes, i queda només la cendra, que és una nana blanca, que no deixa de ser un cos calent que brilla, perquè està calent i ja està, i s'anirà apagant, i aquí se morirà definitivament el nostre Sol. Com una nana blanca. Però què passa si una estrella té una mica més de massa? De fet, se sap que és 1,4 vegades la massa del nostre Sol. Sí, per tant, no arriba ni una vegada i mitja més gran. Què passaria? Doncs aquí passaria, i no em vull posar molt tècnic, però la tindrà tanta massa que la gravetat que es generi aquesta estrella serà tan gran que es començarà a aixafar a si mateixa. Ella mateixa es aixafarà. S'anirà aixafant. S'inflarà també molt, però en aquest moment, quan s'infli, tindrà... prou potència en el seu nucli, arribarà a 100 milions de graus, no 10, ja 100, i en aquest cas, si tenia hidrogen i va fabricar heli, doncs ara el que farà és agafar heli, fusionar-lo i per fer altres elements més pesats. I això les estrelles més grans que el Sol ho poden fer per anar formant elements com l'heli, el liti, el bari, el carboni, l'oxigen, el nitrogen, etc. Tots els elements que tenim a la taula periòdica es van formant a l'interior de les estrelles que són més grans. El nostre Sol no arribarà fins a l'heli i s'acabó. Però les estrelles que són més grans aniran formant més elements i poden formar elements fins al ferro, que és l'element número 56 de la taula periòdica. La taula periòdica no hi ha només 56 elements. Però fins al 56 es pot formar a l'interior d'una estrella. Què passa si tenim estrelles molt grans que arriben a produir ferro? El ferro no l'aguanten, ja no podem obtenir més energia del ferro, i l'estrella el que fa és cau sobre si mateixa, col·lapsa, i col·lapsa tan ràpid que rebota. I al rebotar es produeix una explosió. És el que coneixem com una supernova. Que no és res més que tota l'estrella que ha caigut amb tanta força sobre si mateixa que ha sortit expulsada després del rebot.
D'acord, d'acord.
Quan es produeix una supernova, es produeix tanta energia, s'allibera tanta energia, que l'estrella sola brilla tant com tota una galàxia, que part de la matèria de l'estrella pot acostar-se a la velocitat de la llum i que es poden formar elements encara més pesants que el ferro. I aquí es pot arribar fins a l'urani, que és l'element número 92 de la taula periòdica. Per tant, tots els elements que tenim al nostre voltant, tots els elements que ens formen a nosaltres, que això és una cosa que m'encanta molt poder recordar, en el seu dia es van formar a l'interior d'una estrella. I els que són més pesats que el ferro, a la mort d'una estrella. Perquè és el que deia, el que passa en una estrella pot influenciar molt al seu voltant. Si tenim un núvol de gas on hi ha elements com el carboni, l'oxigen, el fòsfor o el nitrogen, elements bàsics per la vida, és perquè per allà al voltant hi ve una estrella que al seu dia va morir i a l'explotar va alliberar tots aquests elements en el medi interestel·lar. Quan... Són fills de les estrelles.
Ostres, t'ha quedat perfecte això. No sé quan dura la mort d'una estrella.
Si parlem de l'explosió, poden ser hores o dies. Una explosió de supernova realment dura molt poc. L'estrella deixa de ser un rebot. Doncs és com una explosió durarà el que pugui durar la deflagració. És poc temps, realment, comparat amb la vida d'una estrella. De fet, quan es detecta una supernova en una galàxia propera, suficient perquè els que som aficionats o els nostres equips podem fotografiar-la, estem parlant d'una finestra també de pocs dies. Després allò es torna a apagar i desapareix i veu, no es diferencia de la resta de les estrelles que pugui haver-hi.
Després, quan parlaves... Tinc un parell de preguntes, eh? Quan, clar, parlaves de les estrelles, diguem-ne, petites, mitjanes i grans, es poden posar números en les dimensions d'aquestes estrelles? Quants quilòmetres fan?
A veure, en quilòmetres ho t'ho puc dir perquè, com et deia, depèn de la massa i també si d'una estrella és de primera generació, segona generació, és a dir, que ja ha reciclat elements d'altres estrelles que han explotat, pot variar molt el que passa realment al llarg de la seva vida. També les estrelles neixen molt, sempre neixen en grups, tot i que després es poden anar separant. Esclar, si dues estrelles es queden molt juntes, també pot afectar el cicle de vida una de l'altra. S'han descobert estrelles que passen matèria d'una a l'altra i, per tant, pot canviar moltíssim la seva fisonomia. I, per tant, en quant a dimensions, és molt difícil posar un número. En quant a massa, sí que es poden posar números. Com et deia, les estrelles que són com el Sol i fins a 1,4 vegades la massa del Sol moriran com una nana blanca. Les que siguin de 1,4 vegades cap amunt fins a 10 masses solars moriran com aquesta explosió que t'he comentat i després queda el que es coneix com una estrella de neutrons. És un cos com una nana blanca, però molt, 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 molt més comprimit, bàsicament tot fet de neutrons, com aquell qui diu, i realment són objectes amb uns camps magnètics i gravitacionals enormes. Una sola cullerada d'una estrella de neutrons pot passar com una muntanya i alguns giren tan ràpid que sembla que facin flaixos, però estem parlant de diverses vegades per segon. Una estrella giri diverses vegades per segon, realment són condicions molt extremes. Però què passa amb les estrelles 10 vegades més grans que el Sol? També exploten amb una explosió, també poden produir fins al ferro, però el que queda després és tan dens, tan apretat, tan comprimit, que genera un camp gravitatori tan bèstia, i ara aquí ve el plot twist, que ni la llum en pot escapar. O sigui, hauríem d'anar més ràpid que la velocitat de la llum per poder escapar d'aquest objecte. Que, com que no escapa la llum, és de color negre. Estem parlant dels forats negres.
Uau, avui secció... Anava a dir densa, no seria la paraula, però sí, he tingut uns quants plot twists, perquè estàs posant nom a conceptes que tots coneixem o que hem vist en pel·lícules o que hem sentit alguna vegada, però que realment no, jo no sabia que un forat negre era... naixia d'una estrella, diguéssim.
Ja, a veure, aquí ara he de fer una diferenciació. Hi ha els forats negres de mida estel·lar, que provenen d'una estrella mínim 10 vegades més gran que el Sol, que ha explotat, que ha mort, i és el remanent que queda. I després hi ha els centres de les galàxies, també hi ha forats negres supermassius, que estem parlant de que tenen milions o milers de milions de masses solars, que en el seu dia podien haver sigut diverses estrelles que han explotat i que s'han ajuntat. No se sap ben bé l'origen dels forats negres dels centres de les galàxies, però sí que sabem que hi ha forats negres repartits per tot l'univers, que en són les restes, justament, d'estrelles que han mort. I els hem detectat, no els hem vist directament, però sí que s'han pogut detectar pels seus efectes gravitacionals, tant en cossos al seu voltant com amb la llum que prové de darrere, perquè la llum que prové de darrere d'un forat negre queda deformada, queda corbada. És un fenomen que va preveure Einstein i que s'ha pogut comprovar. El que es coneix com a lents gravitacionals, és a dir, llocs on la gravetat és tan gran, perquè normalment hi ha un forat negre, que la llum queda deformada. Són fenòmens físics realment molt, molt complexes, però molt fascinants alhora.
Doncs, Francesc Pruneda, moltes gràcies un dimecres més per portar-nos fenòmens excepcionals i tan al·lucinants com aquests que ens has explicat avui relacionats amb la mort de les estrelles. Fins la setmana que ve.
Moltes gràcies, fins la setmana que ve.
Jornada marcada per aquests intervals de núvols alts que deixen el cel enterbolit ara mateix al matí i que fan que la temperatura sigui una mica més alta, menys fred que no pas ahir a aquesta mateixa hora. Aquesta tarda esperem que s'obri una mica més el sol i que la temperatura però sigui una mica més fresca, amb una mica vent de gregal fresc a la tarda.
Doncs veurem com ens acompanyen aquests núvols, a veure si acaben apareixent aquestes clarianes ja cap a la tarda. I nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que, com sempre, fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí. Us desitgem que passeu un molt bon dimecres i que, allò, arribem al final d'aquesta setmana curta per tots aquells que tingueu festa. I molta força per a aquells que hagueu de treballar en aquest proper dia 1, que és festiu normalment per la resta. Que vagi molt bé i ens tornem a trobar demà a partir de les 8. Adeu, adeu!